Els conflictes laborals, lluny de resoldre's, s'acumulen a les illes, especialment al sector de l'educació. El pròxim curs podria començar amb aturades des de la primera setmana per reclamar la manca de recursos a l'educació pública. Així s'ha plantejat a l'Assemblea de Docents. Amb tot, la data que ja poden marcar el calendari és el 10 de setembre, jornada que els professionals dels centres de 0 a 3 anys estudien fer vaga per exigir una negociació del conveni autonòmic propi. I encara podem afegir altres lluites laborals, però hem de dir, no totes acaben amb mobilitzacions. El sector del transport sanitari ha desconvocat la vaga que s'havia posat en marxa a partir de dilluns que ve i de manera indefinida anava assolit un acord a Altamira. Tot d'una, vos en donam els detalls abans repassam els titulars el dissabte 27 de juny. L'actualitat un dia més mira cap a Veneçuela, on continua la feina contrarrellotge per trobar supervivents al doble terratrèmol. Álvaro Alonso, bon dia.
Bon dia. El darrer balanç oficial eleva més de 920 la xifra de víctimes mortals i a més de 3.000 els ferits. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de 5 espanyols i altres centenars de ciutadans estan desapareguts. També assegura que n'ha localitzat 14 sota els enderrocs.
Continuen arribant embarcacions irregulars a les illes.
El còmput de la darrera jornada supera el centenar de persones interceptades en 5 barques a les costes de la ciutat.
El nou pla d'intervenció d'àmbits turístics d'Eivissa prohibirà la concessió de noves llicències per locals d'oci a l'illa.
L'objectiu és reduir l'oferta d'aquest tipus de negoci. El nou pla es negociarà aquest estiu en la col·laboració del sector de l'oci.
Benamics denuncia l'Ajuntament de Palma per les presumptes irregularitats en la contractació de la Revetlla de l'Orgull a Palma.
L'entitat considera que el procés podria incórrer en delictes de tràfic d'influències, intervenció fraudulenta i conflicte d'interessos. Una festa que serà avui, a partir de les 6 de l'hora baixa, a la plaça Major de la capital.
I en els esports, quins són els titulars de la jornada? Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca sap que el Paris Saint-Germain, doble campió d'Europa, serà el rival que tindrà el Ciutat de Palma en bon moment per presentar en societat els fitxatges que hores d'ara no s'han produït de cara al retorn de l'equip a primera divisió. I pel que fa a la Copa del Món, Espanya ha fet aquesta matinada els deures davant l'Uruguai i es classifica per la ronda de 16s de final com a primera de grup després de superar per la mínima l'11 de Marcelo Bielsa per 1-0.
Es mantenen les temperatures de ple estiu, tot i que les mínimes aquesta nit han refrescat una mica. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, esperam un cap de setmana molt plàcid. Avui dominarà el sol arreu de l'arxipèlag. Podem trobar qualsevol interval de núvol prim, principalment al sud de les illes, però molt de sol, amb unes temperatures que es mantenen estables. Avui podem tornar a superar els 37 o fins i tot 38 graus a punts d'interior de Mallorca i podem igualment fregar els 35, tant a Eivissa com també a Menorca. El vent bufarà fluix, ho farà de llevant i a la mà. Un dia més, esperam molta tranquil·litat, unes condicions que compartirem també al llarg de diumenge, per aventura en qualque pinzellada de núvol prim més, però vaja, dos dies molt tranquils per davant.
Informació de servei a les carreteres. Avui es disputa a Andratx la pujada del Castell de Somàs d'automobilisme. Per això, des d'aquesta hora i fins passades les 3 del capvespre, estaran tancats al trànsit 7 quilòmetres de la carretera de la Serra. És la que passa pel coll de Sagramola i concretament no es pot circular entre el Castell de Somàs, que és la seu de l'Ajuntament Andritxol, i la finca de Ses Fontanelles. Són les 8 i 4 minuts, Ivan López és el control tècnic. Començant.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3.
Ho dèiem en començar l'informatiu. L'Assemblea de Docents de les Illes prepara noves mobilitzacions per l'inici del pròxim curs escolar. De moment han decidit crear comissions de feina per preparar un seguit d'accions reivindicatives. La portaveu de l'Assemblea, Marina Vergés, assegura que els professors estan molt descontents per la manca de recursos i també la precarització a causa, diu, del desmantellament de l'educació pública.
Volem que el setembre ja comenci des del minut zero, és a dir, de la primera setmana de setembre, amb accions, mobilitzacions i mostrant el descontent que tenim i el malestar que tenim a dia d'avui, però que que ho farem evident al setembre perquè les coses, evidentment, no hauran canviat.
L'Assemblea també seguirà donant suport a les reclamacions de les mestres i educadores de 03 i han confirmat que el 3 de setembre tornaran a reunir-se per fer públic un calendari d'accions que desenvoluparan al llarg del pròxim curs 2026-27.
Precisament aquest segment, les mestres i educadores de 03 de les Illes, ja han marcat una jornada en el calendari. Estudien una segona vaga per dia 10 de setembre.
Després de l'aturada del passat 16 de juny, la xarxa 03, juntament amb els sindicats Comissions Obreres, UGT i l'STEI, ha iniciat una recollida de firmes per exigir a la Conselleria d'Educació que medi amb les patronals per desbloquejar les negociacions d'un conveni col·lectiu autonòmic d'aquesta etapa educativa. El mes que ve decidiran en assemblea si es du a terme la vaga.
Paral·lelament, els sindicats han advertit a les patronals que impugnaran qualsevol acord si interfereix en l'etapa educativa infantil.
Comissions UGT i l'STEI, la xarxa 03, han rebutjat asseure's a la mesa de 018 de la concertada per un acord autonòmic, ja que segueixen exigint una mesa pròpia per negociar un conveni col·lectiu propi. El representant d'UGT 03, Jaume Coy, reclama també la revisió urgent del decret de mínims com la davallada de ràtios o les millores salarials.
No participarem d'aquestes reunions i, de fet, si s'arriben a acords, posarem en mans dels serveis jurídics per impugnar tot allò que faci falta en referència a defensar els drets dels treballadors de 03, que a part no se senten representats.
Secretari d'Ensenyament 03 de l'Estei, Ramon Mondéjar, assenyala que els sindicats USO i FESIE, tot i ser representants de l'escola concertada, no tenen legitimitat per impulsar un conveni d'infantil amb les patronals.
Nosaltres entenem que no són qui per poder convocar aquesta mesa dins d'aquest àmbit, encara que parlin de centres concertats de 03. Però bueno, no tenen legitimitat per convenir col·lectiu. El que s'aconsellaria, perquè clar, aquest acord s'aconsellaria ser que la fermesa, si ell no ho dona, no tindrà validesa.
Per la seva banda, el president de la patronal FEIPIMEP, José Luis Picó, explica que no negocien en un conveni perquè asseguren que ja tenen el seu propi de la concertada.
Ells volen separar 03 del resto d'etapes. És a dir, ells volen que 03 tingui la pròpia mesa. Però, és a dir, és com si ara, ja poso el mateix exemple, és com si ara volguessin que l'educació primària, val, tingués una mesa pròpia. Val? Entonces, nosaltres som educació infantil. L'educació infantil mai ha estat 03, sempre ha estat 06.
La presidenta de l'Escola Catòlica de les Illes Balears, Llucia Selleres, afirma tenir tota la legitimitat per negociar l'etapa 03 de la concertada, tot i l'advertència d'impugnació per part de Comissions UGT i l'Estell.
A veure, nosaltres tenim una mesa de negociació concertada i aquí de dins nosaltres considerem que tenim total credibilitat, per donar total representativitat, per tant, és un poquet punts de vista diferents que tenim uns i d'altres. No fem res.
Val a dir que en la penúltima mesa de negociació de la concertada 018, celebrada el passat 15 de juny, les patronals i els sindicats USO i la Federació de Sindicats Independents de l'Ensenyament, FESIE, arribaren a un principi d'acord per a l'equiparació salarial de les treballadores de 03.
I justament en aquest context, ahir capvespre es va celebrar la tercera reunió de la mesa negociadora de l'acord autonòmic per l'ensenyament. Reunió que arriba després de l'anunci del govern central que es podria reduir la ràtio d'alumnes de 03 anys a la meitat. Segons els sindicats, és un atac a la viabilitat econòmica d'aquests centres.
En concret, el Ministeri vol limitar a 4 nadons el màxim per aula de menors d'un any i un màxim de 8, quan tenen entre 2 i 3 anys. Les patronals consideren que seria insostenible, però qualsevol model d'escoleta, sigui concertada, privada o municipal, assumir els costos salarials. Això comportaria, diuen, el tancament de moltes escoletes o la disminució radical de l'horari d'atenció a les famílies. Som Marcelí Prades, vicepresident de la patronal de Centres d'Ensenyament de les Balears, i José Luis Picó, president de la Federació d'Escoletes Infantils.
Ha hagut unes ingerències del govern central que ha canviat les normes del joc, que canvien les ràtios absolutament, i automàticament, claro, això provoca que els costos siguin molt més elevats i nosaltres ara hem de reprendre unes negociacions noves degut a això que va passar dimecres.
I al voltant de 40 docents de centres escolars concertats de les Pitiuses es varen concentrar ahir davant la direcció insular de l'administració de l'Estat per reclamar la mateixa reducció de la càrrega lectiva setmanal que ja ha aprovat el govern central pels seus companys dels centres públics.
El motiu de la protesta és l'exclusió, que consideren injustificada, del professorat dels centres concertats de les mesures de reducció de càrrega lectiva setmanal màxima. També es queixen, diuen, per l'infrafinançament d'aquests centres i del seu personal. José Antonio Jiménez Juan, secretari general de la Federació de Sindicats Independents de l'Ensenyament a Eivissa i Formentera.
Amb aquesta nova llei, els companys de pública passarien tots màxim a 21 relectives, els d'infantil i primària i els de secundària a 18. Vull dir, si ho comparam amb el marc de referència nostre, que són 25 hores per conveni, és un greu i comparatiu i és una marginació total.
Els conflictes laborals al sector educació no són els únics, ni molt menys. Altres col·lectius també estan en lluita per aconseguir millores. En aquest sentit, on han arribat a bon port és el sector del transport sanitari. Han desconvocat la vaga que s'havia de posar en marxa a partir de dilluns i de manera indefinida, després que, segons ha informat la Conselleria de Salut, la Direcció de Gestió Sanitària i Assistencial de les Balears i els sindicats han assolit un acord al tamí.
L'acord suposa l'adaptació de tota la plantilla subrogada pendent des de 2018. També la regularització, entre altres coses, del pagament de dietes a tots els treballadors en torns de 12 i 24 hores. Uns acords que culminen un procés iniciat el 2024 i que beneficia més de 500 treballadors que foren subrogats entre els anys 2018 i 2022. Roberto Martínez és membre del comitè de vaga.
Y ha habido pues bastantes mejoras. Ha llegado a un acuerdo para que todos los trabajadores cobren la dieta diaria, se les haga un anticipo, se les regularicen los trienios a quien los ha regularizado, se le apliquen una subida por 9 del año 20 de la congelación que hubo, se negociará la nueva relación de puestos de trabajo, el tema de las horas extras, todo trabajador cobrará lo mismo en esa categoría por la hora extra, consiguiendo lo que es la equiparación salarial.
I encara un darrer conflicte per tancar aquesta part laboral. UGT demana un conveni col·lectiu per als treballadors de la Canera Municipal de Son Reus de Palma. Asseguren que les seves condicions laborals són precàries, que pateixen riscos de salut física i mental. Amenacen amb una mobilització de 7 de juliol si l'Ajuntament palmesà i l'empresa concessionària no tenen les seves reivindicacions.
El sindicat denuncia deficiències importants en infraestructura, seguretat i higiene. Una situació que, asseguren, viuen des del passat mes d'octubre, quan el servei públic es va externalitzar. Demanen un acord urgent entre l'Ajuntament i l'empresa concessionària per millorar les condicions laborals i aconseguir una pujada d'entre el 25 i el 30% del sou, que actualment és de 1.200 euros mensuals. El responsable de serveis a la comunitat UGT és Juanjo del Teso.
Hemos enviado multitud de peticiones de reunión a la empresa, hemos trasladado la situación a los responsables políticos del consistorio. Por parte de la empresa, lo más que hemos tenido ha sido un recibí a estas solicitudes. Por parte del consistorio sí que han mostrado comprensión, pero aún habiendo tenido dos reuniones con ellos, hay una falta de determinación y voluntad política que consideramos que es imprescindible para poder llegar a una solución a corto y medio plazo para estos trabajadores y este servicio esencial para todos.
Entre els perjudicis laborals destaquen també els problemes de salut mental, com l'anomenada fatiga per compassió. Tino Dàvia és el secretari de Salut Laboral i Medi Ambient del sindicat.
Treballen manipulant animals ferits, abandonats, potencialment agressius, estan exposats a mossegades, són ossis, altres riscos biològics, però també a una càrrega emocional intensa. Perquè conviure diàriament amb el patiment animal també té unes conseqüències sobre la salut.
Si no s'arriba aviat a una entesa, UGT afirma que iniciaran mobilitzacions. La primera es preveu el 17 de juliol a l'entrada de la Canera de Son Reus.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Veneçuela continua treballant a contrarrellotge per trobar supervivents dos dies després del doble terratrèmol. Els experts consideren crucials les primeres 72 hores per trobar persones en vida. Les darreres dades oficials, això sí, hem de dir, eleven a més de 920 la xifra de víctimes mortals i a més de 3.000 els ferits. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de 5 espanyols i s'eleva a més d'un centenar el nombre de ciutadans desapareguts. També assegura que n'ha localitzat 14 sota els enderrocs.
El ministre José Manuel Álvarez, ministre d'Exteriors, ha anunciat que un grup de 59 espanyols que estaven atrapats al país han sigut repatriats a bord de l'avió militar del Ministeri de Defensa. Mentrestant, al país les tasques de rescat no s'aturen i davant les possibilitats de rèpliques, alguns ciutadans encara tenen por de tornar a casa. Ho explica un dels testimonis als quals ha tingut accés i IB3 Ràdio, Roger Padrón, des d'una plaça de Caracas, un dels punts més afectats.
Muchos tienen miedo de volver a sus apartamentos por las réplicas, sobre todo personas mayores, y bueno, aquí están todos en la plaza Chacao con carpas, personas mayores, sentadas, niños.
Des de les Balears, la comunitat veneçolana viu amb angoixa les hores posteriors als terratrèmols. Edison Morillo és el president de l'associació Ben Balears.
Es cada dia más angustioso porque vamos conociendo de noticias de amigos, de conocidos que siguen desaparecidos y bueno, y teniendo la fe en que los encuentren con bien. Pero nosotros que estamos desde fuera, es doblemente la angustia.
També ho viu així Luis Alejandro Delgado. És veneçolà i fa més de 10 anys que viu a Mallorca amb la seva dona i les seves dues filles mallorquines. Però tota la seva família continua a Venezuela. El bloc on vivien ha hagut de ser desallotjat i tot i que ha pogut reubicar-se a casa d'uns familiars, ell adverteix que moltes altres persones no han tingut la mateixa sort i que la situació de precarietat que ja vivia el país ara s'hi afegirà una gran crisi d'habitatge.
Más allá de la cantidad de fallecidos, personas desaparecidas que hay, es que hay personas, por ejemplo, en el caso del edificio al lado de nosotros, que están desalojados estas personas, esos edificios ya no van a volver a ser habitables y en Venezuela, tristemente, por la situación del país, no hay un seguro de vivienda o algo que a que aferrarte. O sea, la mayoría de personas van a quedar desahuciadas, sin casas donde vivir.
En el seu cas, a més, els terratrèmols també han capgirat els plans familiars. La seva mare havia de venir aquest estiu a Mallorca per passar uns dies amb les seves netes, però els anys a l'aeroport i la cancel·lació de vols fan que ara mateix el viatge sigui una incògnita.
Mi madre tenía comprado, le compré el billete justamente para que viniese el 24 de julio, pero ahora no se sabe, las aerolíneas no se han comunicado oficialmente todavía, más allá de que los principales vuelos están cancelados hasta que encuentren una manera. Pero el aeropuerto actualmente internacional de Venezuela, el Maiquetía, se encuentra cerrado.
Mentrestant, les mostres de solidaritat i l'ajuda internacional arriben ja al país llatinoamericà. Una cinquantena de militars de la Unitat Militar d'Emergències Espanyola, la UME, van feinejar a la zona de la Guaira.
També s'ha descarregat material d'ajuda de l'Agència Espanyola de Cooperació i dels Bombers de Madrid. El delegat del govern central a les Illes, Alfonso Rodríguez, assegura que Espanya posarà a disposició de Venezuela tota l'ajuda possible.
Habrá que organizar, habrá que estructurar y habrá que canalizar ese volcado de ayudas que las instituciones queremos que llegue al pueblo venezolano y queremos que lleguen de la mejor manera posible y de la manera más ordenada. A la tragedia hay que responderle de la manera más eficiente posible y en eso está el gobierno de España.
Per a la futura reconstrucció del país, el ministre d'Economia espanyol, Carlos Cuerpo, ha anunciat una primera partida d'ajuda urgent d'un milió d'euros.
En la medida de lo posible contribuir a hacer que las consecuencias se minimicen, aunque ya estamos viendo las consecuencias devastadoras que están teniendo estos terremotos en Venezuela.
El govern de Venezuela ha declarat l'estat d'emergència i ha anunciat la creació d'un fons de 200 milions de dòlars per respondre a les necessitats de la població.
La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha anunciat, a més, que crearà línies de crèdit especials per empresaris que hagin perdut els seus negocis i un abonament especial per als que hagin quedat sense feina.
Des de les Illes, l'Associació de Veneçolans a les Balears, també el Bisbat de Mallorca i Càritas, han organitzat diverses campanyes per recaptar fons per l'ajuda humanitària. L'objectiu és aconseguir doblers per la compra de medicaments, material mèdic i aliments per lliurar-los després a hospitals i centres d'atenció.
Les aportacions es poden fer al compte bancari oficial de l'Associació Ben Balears, que es pot consultar a la seva pàgina web. També la plataforma Dona Segura permet fer donatius i decidir a quin projecte concret es destinen les aportacions. I no són les úniques iniciatives digitals solidàries, també n'hi ha que ajuden a informar de les persones desaparegudes i localitzades, com Desaparecidos Terremoto Venezuela o Venezuela Te Busco.
També podem afegir que demà diumenge es farà una recollida de material de primera necessitat, com higiene i salut, per exemple, a la parròquia de la Immaculada Concepció de Son Sardina. I a partir de dilluns, durant tota la setmana, també es podrà lliurar aquest material a l'Associació de Mayores de la Cala de Palma. Vuit i 20 minuts, obrim la plana de successos. Continuen arribant embarcacions irregulars a les illes. El còmput de la darrera jornada supera el centenar de persones interceptades en 5 barques a les costes de l'arxipèlag.
La darrera, que transportava més gent a bord, en 32 persones, va ser localitzada a la costa sud de Cabrera poc abans de les 6 del capvespre. Una altra embarcació va arribar a Mallorca, localitzada a Porto Petro, Santanyí, mentre que la resta tocaren terra a Formentera, en diversos indrets, Escopinà, el Faro de la Mola i Es Migjorn. Les persones detingudes per entrada irregular en territori espanyol són d'origen magrebí i subsaharià.
I la Guàrdia Civil descarta que hi hagi terceres persones implicades en la mort d'un home a Sa Pobla, Mallorca. Segons les primeres investigacions, el cadàver trobat és el d'un home de 30 anys resident a Llubí.
Sospiten que feia dies que hauria mort perquè es trobava en estat avançat de descomposició. Uns veïnats van localitzar el cos dijous a la baixa entre les herbes a la zona de la Marjal. Encara investiguen si un accident de moto va ser la causa de la mort.
I la Guàrdia Civil ha detingut 11 membres d'un clan que robava botigues de diversos aeroports internacionals, entre els quals Palma. Segons la nota, els membres del clan Pedra vigilaven el personal dels negocis i els distreien mentre robaven perfums i tabac. Posteriorment, extreien la mercaderia oculta d'una manera que era difícil de detectar.
El tabac sostret era traslladat per via aèria al Regne Unit, on el valor d'aquest producte es multiplicava exponencialment. I s'introduïen canals de distribució il·lícita per a la seva revenda en tota Anglaterra a través de vessars rellentats per kurds i pakistanesos. De fet, s'han localitzat magatzems clandestins a Anglaterra amb mercaderia de contraband procedent d'aquests furts. L'organització, a més, duia a terme una trama de blanqueig de capitals a través d'una sèrie de societats que es dedicaven a la compraventa de cotxes usats, de la qual es van obtenir 4,8 milions d'euros.
I hores d'ara, des d'ahir, la policia local de Palma i la policia nacional cercen un home que ha intentat atracar sense èxit un forn de Son Oliva a punt de pistola i cobert amb un passamuntanyes.
Els fets van ocórrer ahir cap vespre. Va ser el mateix forn que va donar l'avís a la policia i una benzinera pròxima també va alertar els seients després de veure l'home fugint amb el rostre cobert.
I a Eivissa, la policia local de Sant Josep ha detingut un home que anava a bord d'una embarcació per presumptament cometre un delicte de violència de gènere.
Segons han explicat a les xarxes socials, els seients van haver d'embarcar-se per arribar fins al iot després de localitzar-la des de terra. La víctima es va poder refugiar en una altra embarcació auxiliada pels tripulants fins que arribaren els policies i la resta de cossos d'emergència per detenir el presumptor.
I la Policia Nacional a les Balears ha celebrat aquest divendres a Palma el seu homenatge a les 188 persones del cos assassinades pel terrorisme entre 1968 i el 2015. Un acte institucional en el qual el cap de la Policia Nacional de les Illes, José Antonio Puebla, ha lloat la tasca dels cossos i forces de seguretat de l'Estat en la seva lluita contra ETA i altres grups terroristes a Espanya. També ha demanat que la memòria de les víctimes del terrorisme no caigui en l'oblit entre els joves en front d'interpretacions malicioses sobre els fets que formen part de la història d'Espanya.
A més, ha advertit de les noves formes de terrorisme que es produeixen en l'actualitat. D'aquí que el país es trobi en alerta de nivell 4. José Antonio Puebla és el cap superior de la Policia Nacional de les Balears.
Su recuerdo nos debe hacer como profesionales más fuertes y como personas más solidarios. Desgraciadamente, este fenómeno, ya sea de corte nacional o internacional, y de cualquier signo, tiene un denominador común, el mismo dolor y la misma barbarie, aquella que nuestro país sufrió con tanta crueldad i que no està aún erradicada per completo.
Durant l'acte d'homenatge es va projectar un vídeo dels policies i es va col·locar una corona a la sala d'actes en memòria seva.
En dir que el Congrés dels Diputats també acollia aquest homenatge a les víctimes del terrorisme en l'absència, un any més, d'algunes associacions per la presència d'EH-Bildu. 8 i 24 minuts, una pausa per la publicitat.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio. Torna la campanya d'abons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
Diumenge 28 de juny a les 8 del vespre a la Seu.
Entrada lliure.
Obra Cultural Balear.
Ara repassam més notícies nacionals i internacionals en format breu, però abans vos explicam una punta en política d'aquí de les Illes. Rosario Sánchez, la candidata a liderar la llista del PSI-PSOE, les autonòmiques de l'any que ve, de 2027, ha explicat ja alguns dels elements de la seva candidatura a les eleccions.
L'actual vicesecretària general del PSI ha participat en un acte amb simpatitzants del partit en què ha considerat que el 2027 serà, diu, un punt d'inflexió. També ha explicat que li fa molta il·lusió dur a terme un projecte amb el qual els balears puguin tenir, segons ha dit, un projecte vital digne.
Perquè crec que Balears, crec que Mallorca, que Menorca, que Eivissa, que Formentera es mereixen el nostre projecte col·lectiu. Es mereixen les nostres ganes de fer feina. Es mereixen la manera d'estar al costat de la gent cada dia. Es mereixen com fem per conèixer els problemes, per trobar solucions, per treballar i per construir un projecte de país.
Ara sí, de la plana nacional, el jutge Calama ofereix a Hisenda per sonar-se a la investigació de les joies trobades a l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero.
El magistrat de l'Audiència Nacional, que instrueix el cas Plus Ultra, considera que l'agència tributària és una potencial perjudicada pels fets que s'investiguen en una de les peces separades.
Mentrestant, l'expresident ha demanat al jutge que la UDEF exclogui la seva vida privada d'aquesta investigació.
Això després que l'informe de l'UDEF, filtrat als mitjans de comunicació, inclogués tot l'abocament de dades del seu telèfon mòbil. També la informació personal, com converses privades, cites mèdiques i fins i tot contrasenyes, sense discriminar que és útil per a la investigació i que no.
I pel que fa al cas Leire, dos generals de la Guàrdia Civil han ratificat que varen rebre ordres perquè Luco es posés de perfil en causes polítiques.
Tots dos han mantingut les declaracions que ja varen fer el mes de maig. Això sí, han matisat que varen entendre que aquestes indicacions eren genèriques i no es referien a un únic partit polític, sinó a qualsevol.
I 12 detinguts i un investigat per dues agressions homòfobes a Palència. Localitzaven a les víctimes a través d'una aplicació. Un dels detinguts es feia d'esquer i després apareixia la resta del grup per atacar-lo.
En tots dos casos, les víctimes varen patir lesions d'extrema gravetat. Entre els detinguts hi ha 7 menors d'edat. Segons han declarat, replicaven accions que havien vist per internet. Eduardo Santiago, subdelegat del govern a Palència.
En ambos casos, las agresiones y humillaciones se prolongaron durante mucho tiempo, aproximadamente en torno a media hora, y en ambos casos las lesiones sufridas sobre los perjudicados fueron de extrema gravedad.
En internacional, l'Iran i els Estats Units intercanvien atacs a petita escala i s'acusen mútuament de violar l'acord d'alto el foc. Els americans han destruït dipòsits de míssils i drons a Teheran, mentre que l'Iran reivindica haver atacat posicions nord-americanes a l'estret d'Hormuz. Tot després del suposat atac de l'Iran a un vaixell que navegava per aquesta via marítima.
També a l'Orient Mitjà, els Estats Units han anunciat que el govern del Líban i el d'Israel han signat un acord marc per assentar les bases d'una pau i seguretat, diuen, a llarg termini. L'acord inclou el restabliment de la sobirania del Líban, de tot el seu territori, i el desarmament de les milícies xiites de Hezbollah.
I augmenta la tensió als Estats Units amb la Unió Europea arrel de l'impost que la Comissió vol establir als serveis digitals.
Trump declarà ahir que imposarà un aranzel del 100% a tots els països europeus que apliquin aquest impost. La Unió Europea, a través de la seva portaveu, no ha tardat a dir que no dubtarà a respondre amb rapidesa i contundència si els americans compleixen les seves amenaces. Defensen el seu dret sobirà de regular les activitats econòmiques en els seus territoris aplicant impostos, que són iguals per totes les empreses, independentment del seu origen.
I encara un darrer apunt. El govern de República Democràtica del Congo ha sol·licitat, davant l'acord internacional, l'obertura de procediments contra Ruanda.
L'acusa de perpetrar abusos contra els drets humans, començant pel delicte de genocidi, de tortures i de discriminació.
Han tocat les 8 i mitja, és moment de repassar els principals titulars de la jornada. L'Assemblea de Docents prepara noves mobilitzacions pel curs que ve per, principalment, la manca de recursos a l'educació pública.
D'altra banda, els professionals dels centres de 0 a 3 anys estudien fer una vaga dia 10 de setembre per exigir la negociació d'un conveni autonòmic propi. Els sindicats han advertit a les patronals que impugnaran qualsevol acord si interfereix en l'etapa educativa d'infantil.
Altres col·lectius també estan en lluita per aconseguir millores. El sector del transport sanitari arriba un acord.
Han desconvocat la vaga, que s'havia de posar en marxa a partir de dilluns i de manera indefinida, després que, segons la Conselleria de Salut, la Direcció de Gestió Sanitària i Assistencial de les Balears i els sindicats hagin assolit un acord al tàmil.
Continua la feina a Venezuela contra rellotge per trobar supervivents del doble terratrèmol.
El darrer balanç oficial eleva més de 920 la xifra de víctimes mortals i a més de 3.000 els ferits. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de 5 espanyols i altres centenars de ciutadans estan desapareguts. També assegura que n'ha localitzat 14 sota els senderocs.
Han d'afegir que UNICEF ha anunciat que destinarà 100.000 euros en ajuda humanitària al país. I més titulars, continuen arribant embarcacions irregulars a les illes.
El còmput de la darrera jornada supera el centenar de persones interceptades en 5 barques a les costes de l'arxipèlag.
La Guàrdia Civil descarta que hi hagi terceres persones implicades en el cas de l'home trobat mort a Sa Pobla.
Es tracta d'un home d'uns 30 anys que residia a Llubí, segons les primeres investigacions, i el cadàver va ser trobat ahir entre les herbes a la zona de la Marjal.
El nou pla d'intervenció d'àmbits turístics d'Eivissa prohibirà la concessió de noves llicències per locals d'oci a l'illa.
L'objectiu és reduir l'oferta d'aquest tipus de negoci. El nou pla es negociarà aquest estiu en la col·laboració del sector de l'oci.
Benamics denuncia l'Ajuntament de Palma per les presumptes irregularitats en la contractació de la Revetlla de l'Orgull a Palma.
L'entitat considera que el procés podria incórrer en delictes de tràfic d'influències, intervenció fraudulenta i conflicte d'interessos. Una festa que serà avui a partir de les 6 de l'hora baixa a la plaça Major de la capital.
Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Fem ara un cop d'ull a les portades que publica la premsa escrita. Començant per Mallorca. Última hora destaquen el seu titular que Proens ofereix enviar ajuda a Venezuela ara i en la reconstrucció del país. El subtítol també remarca que el delegat del govern explica que l'executiu central també enviarà 59 efectius de la UME.
En la imatge principal de la portada podem veure les diferents autoritats durant el minut de silenci que ahir es va abordar al consolat demà. Entre elles, la presidenta Proens i el delegat del govern, Alfonso Rodríguez.
Diària de Mallorca titula que les Balears redueixen l'abandonament escolar, tot i que segueix sent dels més alts d'Espanya. La xifra se situa al voltant del 15%.
El protagonisme gràfic de la seva portada és per per Sergio Dalma, per el cantant, i la presentació del seu viatge a Itàlia, que hi va captivar els assistents al Velòdrom de Palma. Se'l pot veure a l'escenari amb els braços oberts mirat al públic.
A les Pitiuses, periódico de Ibiza i Formentera destaca la primera plana el nou pla d'intervenció en àmbits turístics de l'illa, que actualment està en redacció. L'anomenat PIAT prohibirà noves discoteques a l'illa en consens amb el sector.
La imatge de portada, que tot i seguir dit no és molt grossa, és per l'assentament de Ses Feixes. En ella es pot veure quatre agents de la policia local que s'han encarregat d'identificar una dotzena de persones, 45 tendes de campanya i ha retirat entre 2 i 3 tones de residus.
Altres temes, a Diario d'Ibiza, el seu titular principal posa en relleu que la tutela de menors costa 20 milions d'euros a l'any al Consell d'Ibiza, la qual cosa ha obligat a la institució a modificar el pressupost.
També destaca a la portada una entrevista que fan a l'escriptor Francesc Parcerisses i la seva vida com a pelut, que rememora la seva biografia als anys hippies dels 70. Se'l pot veure recolzat a la barana del seu balcó a casa seva a Vila.
Per últim, a Balears, Menorca Diario ha volgut destacar a la seva primera plana que la venda de barques es reactiva després d'anys de retallades de producció. El gran descens de 2024 va obligar el sector a realitzar ajustos.
Precisament, a la imatge que acompanya la notícia es pot veure una parella jove agafada de la mà mirant una tenda plena de barques. També hi ha una altra imatge, més petita, del mirador de Cal Emporter, precintat, que els veïnats consideren un perill pels turistes.
En àmbit nacional, molt protagonisme per la tragèdia a Veneçuela i els esforços desesperats per trobar supervivents. És portada a El País, La Vanguardia i l'ABC. En el cas d'aquests dos darrers, amb imatges d'edificis derruïts, l'ABC ha volgut destacar també la falta de mitjans per atendre els ferits.
Un altre tema complementari d'aquestes portades és la trobada entre el rei Felip VI i la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum. Deixen enrere l'atenció, destaca El País amb una foto fotografia d'ambdós al Palau Nacional de Mèxic o tanquen la polèmica sobre la conquista, remarca La Vanguardia. L'ABC també destaca que la justícia boliviana ha reobert el cas en el qual Zapatero va cobrar 200.000 euros per defensar els interessos d'una cimentera peruana.
8:35. A continuació, els esports.
Escoltau l'Informatiu Matí i Vetres Ràdio. Informatiu Matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva a IBT Ràdio. El Real Mallorca continua amb aturada tècnica pel que fa al capítol de fitxatges. Només el tècnic Luis García és l'única novedat forçada, tot s'ha de dir, per la fuita de Martín de Micheli cap a l'RB Leipzig. I del capítol de sortides, Muric i Mafeo ja són història Club Vermell, com tots vosaltres saben. N'hi haurà més, això ningú el discuteix. Ahir, com a novetat, pel que fa al dia a dia vermell, hi ha la presència al cartell de Ciutat de Palma del bicampió de la Lliga de Campions, el Paris Saint-Germain, rival del Real Mallorca en aquest torneig estiuenc. A més, també es va presentar la nova equipació del primer equip de cada temporada del retorn a segona divisió. Ara falta que es posi en marxa, com han dit abans, la maquinària d'incorporacions. I precisament d'aquests i altres temes es va parlar ahir al club amb la Unió de Penyes Mallorquinistes, en una reunió que van mantenir a les oficines de l'estadi de Somos. Sentim el president de la Unió, Toni Gelabert.
Estem satisfets, de veritat, estem satisfets dels números, no? Estem satisfets, i també estem satisfets del tema de la fidelització, que el club també ha vengut a bé i que els abonats del club tindran tota una sèrie d'avantatges importants a l'hora de fidelitzar la seva presència a l'estadi. No? Pau Hortels està fent la feina de confeccionar una plantilla molt competitiva dins la primera, dins la segona divisió i que en breus dies s'aniran sortint fitxatge.
Cal ratificació, no és Toni Gelabert, el president de la Unió de Penyes Mallorquinistes, sinó que és Toni Vallespí, el que han sentit ara fa uns moments. Més futbol. Pel que fa al campionat del món, Espanya supera Uruguai per la mínima 1-0 amb el gol d'Àlex Baena a la primera part i que deixa Espanya com a primera de grup. I el seu rival, Uruguai, eliminat de la competició. Això sí, jugant aquesta matinada un partit molt dur i per moments brut, tot s'ha de dir, per part dels uruguaians acabant això sí, amb l'expulsió del seu futbolista Agustín Canovia després d'una terrorífica entrada. Sense venir a cap altra història, el futbolista de la selecció espanyola, Pau Cubarsí. Sentim per aquest ordre l'autor del gol, Àlex Baena. Un gol, ara ho sentiran, amb una dedicatòria molt especial.
Cualquier niño creo que sueña con meter un gol con España en un Mundial y la verdad que muy feliz, pero bueno, creo que hoy ha sido muy especial ese gol porque quería dedicárselo a María porque era su cumpleaños hoy. Y yo creo que desde arriba, con esa sonrisa, me ha ayudado a que ese balón entrara.
Es refereix a María Camaño, que ahir, avui, millor dit, hagués fet 14 anys i que, víctima del càncer, mos va deixar molt pres. I ara sentim els dos tècnics. Per una banda, només 5 cèntims ja suficient del peculiar seleccionador d'Uruguai, Marcelo Bielsa, i per altra, el Luis de la Fuente, seleccionador nacional d'Espanya.
Bueno, no, yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores.
Hoy ha sido el partido que nos ha puesto a prueba otra vez más. Hemos tenido que jugar partidos de este nivel, de intensidad, de dureza, no digo de dureza futbolística, de exigencia, y el equipo siempre responde. Y hoy hemos sabido jugar otro tipo de partido, que también hay que adaptarse a ello.
La pitjor notícia del partit d'aquesta matinada són les lesions pel que fa a Espanya de Nico Williams, en principi una sobrecàrrega muscular, i Jeremy Pino, possiblement afectat de la seva espatlla i que, segons el grau de lesió que tingui, se podia perdre el que queda de Mundial. Cal destacar del grup d'Espanya l'històrica classificació de Cap Verd per la ronda de 700 de final després d'empatar 0 davant l'Aràbia Saudita i així sumar 3 punts fruit de 3 empats. El seu rival, això sí, a la següent ronda serà ni més ni manco l'actual campiona del món, Argentina. Altres marcadors de la jornada d'ahir i d'avui de matí. En el grup 1, Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Iraq 0. I el grup G, Egipte 1, Iran 1 i Nova Zelanda 1, Bèlgica 5. I ara parlant de futbol sala. Lucas Machado, renovat fa poc amb l'Illes Balears per Mafutsal, va ser el protagonista del campus d'estiu Miquel Jaume per Mafutsal al Poliesportiu Sant Ferran. Un bon moment pel que fa al jugador brasiler per fer una valoració i deixar ben clar els objectius que ha de tenir l'equip de cara a la pròxima temporada.
Los objetivos de equipo es volver a ganar a la Intercontinental, volver a jugar a la Champions y estar fuerte en Liga porque sabemos que va a cambiar el formato. Tenemos la Supercopa ya temprano, entonces los objetivos de equipo este año son tremendos y vamos a por todas.
Parlant de tennis, ja que avui es disputa la gran final del Mallorca Championships de tennis, l'espanyol Alejandro Davidovic cercarà a Santa Ponsa el seu primer títol ATP contra el nord-americà Ethan Quinn. A la semifinal, l'espanyol es va impulsar ahir en 3 sets, 5-7, 6-2 i 6-4, a l'hongarès Fabian Marozsán. Sentim el tenista nascut fa 27 anys a Màlaga, Alejandro Davidovic Fotina.
¿Cómo me estoy sintiendo? Sí. Bien. Estoy en una final, así que estoy bien, obviamente con muchas ganas, ¿no?, de saltar mañana. No, obviamente es muy importante, al final hay momentos en el partido que quieras o no, ellos te ponen un poco más de presión, ¿no?, inconscientemente, entonces creo que es importante el tener el público también a tu favor, ¿no?, para esos momentos claves y creo que ha sido así, sobre todo en el 4 igual, el tercero, cuando estábamos 40 iguales, ellos han puesto de su parte y al final también yo me vengo arriba, ¿no?, en esos momentos, y creo que ha sido esa también la clave de la victoria.
Afegir que l'altra semifinal, com hem dit abans, l'estatunidenc Ethan Quinn és el finalista, ja que va superar el portuguès Nuno Borges en 2-7, 6-1 i 6-2. Anant tancant en dos apunts, primerament en pàdel. El Premi Pàdel de Valladolid, Gemma Trià i Del Fibre disputaran avui les semifinals del torneig contra Ariana Sánchez i Andreu Estero. Tot això després d'imposar-se ahir a Martina Facio i Raquel Eugenio en 3 sets. Escoltem a la menorquina, Gemma Triay.
Un partido dificilísimo. Tanto Raquel como Martina han jugado un partido muy bueno. Yo, la verdad, que no estaba nada cómoda, y cuando pasa eso hay que hacer cambios, cambios de posiciones, de táctica. Delphi ha jugado muy bien y se ha podido encargar del partido, así que contentas. A veces hay que jugar así, hay que ganar así, y suma muchísimo, así que contentas de jugar otra semifinal.
Y un de repunt en cuanto al mundo de las dues rodes a MotoGP. Parlant de motociclisme, la sessió pràctica a Haas en Països Baixos, celebrada ahir, Joan Mir va ser 12 en piló mallorquí, tot i que de 7 els entrenaments lliures del matí, es va quedar a les portes del top 10 i avui competirà a la Q1. I a Moto2, Izan Guevara també ha estat 12 a la pràctica a Haas. Amb aquest apunt de motociclisme i pàdel, ho deixem. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vuit i 45 minuts, encara amb la recta final de l'informatiu matí. El nou pla d'intervencions d'àmbits turístics d'Eivissa prohibirà la concessió de noves llicències per a locals d'oci a l'illa.
L'objectiu és reduir l'oferta d'oci a la illa d'Eivissa, i l'equip de govern ha dit que el nou PIAT, en redacció, fixarà límits i prohibirà concedir més llicències. Mariano Juan és vicepresident del Consell.
Esto tiene que estar regulado en el PIAT. El consenso de que el PIAT tiene que introducir esas prohibiciones, esas limitaciones, esos encapsulamientos, como lo quieran llamar, en el que en principio parece que estamos de acuerdo, pero siempre sin criminalizar el sector y siempre sin mezclar competencias municipales con competencias de otro tipo de organismos.
Es prou que aquest estiu es puguin activar les taules de negociació del nou PIAT, on s'inclouran, amb el consens del sector de l'oci, les futures prohibicions.
I els taxistes d'Eivissa, precisament, estan indignats pel que consideren un intent d'expulsar de l'aeroport els que no són de Sant Josep aquest divendres per part de la policia local del municipi. Per això han presentat formalment la seva queixa davant el consistori i l'insten a respectar la normativa balear que els permet carregar a la terminal quan hi ha cues. Ens ho explica Alberto Ferrer.
Segons ens han fet arribar en vídeos i imatges, agents locals de Sant Josep han començat aquest divendres a denunciar i fotografiar tots els cotxes de la resta de l'illa que esperaven torn al que es coneix com la borsa per passar a carregar clients a la parada de la terminal. Fa al voltant d'un mes que s'hi varen posar senyals que només permetien estacionar a tota aquesta zona els taxistes de Sant Josep, i aquest divendres els policies han anat a treure d'aquesta àrea tots els taxis de fora. I ho han fet en un moment en què hi havia una llarguíssima cua de gent esperant amb molta calor. Mariano Torres és el president dels taxistes de Vila i denuncia que això que ha passat aquest divendres és un incompliment greu de l'ordre de càrrega i descàrrega de passatgers, i han presentat un escrit per exigir que es respecti.
Imagina't, des de la porta d'arribada a la porta de sortida hi havia gent esperant taxi i ens han fet sortir en altres. Evidentment, ens han desallotjat d'aquesta zona, pues que l'emprem per fer cua, per hora d'arribada, tal com indica la llei. Això és la forma d'actuar des de Sant Josep, això és la forma que entenen el turisme i el servei en els visitants. Fem esperar la gent per més temps de la compte en el sol, que avui qui sap en 37 a 38 graus.
Torres ha lamentat la mala imatge que es dona, que afavoreix que els clients optin pel transport irregular. Val a dir que aquesta ordre de càrrega l'aprova el govern, però qui la proposa és el Consell, amb la participació dels ajuntaments. I d'ara la institució insular es posa de perfil i diu que no intervé, i per part de Sant Josep es limiten a dir que s'està actuant per fer complir la senyalització existent a la zona.
També vos explicam que els residents de les illes ja poden sol·licitar la reserva de plaça del TIP de la línia 203 a la Serra Tramuntana, que s'inclou dins el pla pilot del govern per prioritzar-los.
El pla començarà a aplicar-se a determinades línies a partir de dia 1 de juliol. Els usuaris amb targeta única o targeta intermodal ja poden fer la petició per telèfon o per via telemàtica a partir de dilluns. També hi haurà un reforç d'autobusos en línies d'alta demanda a diferents zones, com per exemple Valldemossa. José Luis Mateos, el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat.
pueden realizar esas reservas hasta con 7 días de antelación, 7 días de antelación y hasta 48 horas antes de la prestación del servicio. Entonces, y se puede realizar además esa reserva, un usuario cualquiera puede realizar reserva hasta por 7 días consecutivos. Es decir, pensando precisamente que esta línea está especialmente dirigida a usuarios, por ejemplo, del tipo de Valldemossa o de Deià, que vuelven de su trabajo a Palma.
Mesures que es prenen en plena temporada turística, precisament han de dir enguany, amb bones previsions. La CAEP assegura que l'economia balear està resistint la inestabilitat geopolítica, tot i que modera el seu creixement fins al 2,7% el primer trimestre de l'any. La patronal ha publicat l'informe d'evolució econòmica de gener a març, que confirma que la incertesa causada per la guerra de l'Iran no ha passat factura al PIB balear.
Només hi perceben en una lleugera desacceleració. Així, si al quart trimestre de l'any les illes van tancar amb un creixement d'un 2,9%, el març va ser de 2 dècimes menys. De fet, les Balears van pujar al mateix ritme que la mitjana estatal, que també va aconseguir sostenir-se, i molt per damunt del 0,7% que va registrar la resta de la Unió Europea. És la presidenta de la CAEP, Carmen Planas.
L'economia balear vuelve a demostrar que se adapta eficientemente a los conflictos del entorno, pero requiere una apuesta por la inversión. Una inversión capaz de canalizar recursos, talento y tecnología hacia el refuerzo del tejido productivo y de las empresas.
Això sí, la inflació continua disparada, amb preus un 3,6% més cars que, segons la CAEP, ha afectat de manera seriosa les rendes salarials.
I l'Associació Hotelera de Capdepera ha celebrat aquest divendres nit els seus 50 anys. Es commemora que l'any 1976 una trentena de famílies de la localitat van crear aquesta entitat. Una petita representació ha assistit a la gala on han rebut un obsequi. Ens ho explica en Biel Camundí i Joan Domenge, que són dos dels socis fundadors.
Érem un parell d'hotelers aquí, que estàvem desitjosos de fer qualque cosa, perquè el turisme, veiem nosaltres que seria el principal que ens podia passar aquí a cada regió.
Molt sacrifici i molt de tesón i moltes ganes.
Justament aquesta setmana l'Ajuntament Capdeparia ha constituït la primera mesa per la transformació del model turístic. La formen l'administració pública, el sector privat per avançar cap a un model més sostenible i combatre el turisme d'excessos.
Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Benamics ha presentat una denúncia als jutjats per les presumptes irregularitats a la contractació de l'empresa encarregada d'organitzar la Revetlla de l'Orgull a Palma. L'entitat LGTBIQ+, ja havia avançat que prendria aquesta mesura perquè considera que el procés podria incórrer en delictes de tràfic d'influències, intervenció fraudulenta i conflicte d'interessos.
La denúncia arriba després de les declaracions a la regidora de l'Ajuntament de Palma, que va acusar Benamics d'haver amenaçat artistes i d'haver anunciat una auditoria sobre l'entitat arran de les seves crítiques al procés de contractació. Benamics assegura que la seva reclamació sempre s'ha centrat en la transparència del procediment. Jan Gómez és el president.
Benamics hem formalitzat denúncia, que ja vam anunciar dilluns passat, arreu de l'adjudicació del contracte de l'Orgull a una persona, a més, que ha tingut comentaris i articles publicats transfobs i contrari a el que defensa precisament el dia de l'Orgull, i per un altre costat una persona que va ser imputada i condemnada per corrupció.
L'organització també qüestiona la designació de l'empresa adjudicatària i recorda que el seu propietari va estar investigat en el cas Voltó. Va participar en la campanya electoral del PP l'any 2019 i ha publicat, segons anuncien, articles amb continguts transfobs i crítics amb el col·lectiu LGTBIQ+.
Polèmica a banda, la bandera de colors ja està penjada a les seus de les principals institucions de la comunitat. Palma celebra l'Orgull avui amb una festa a la plaça Major des de les 6 de l'hora baixa.
Comptarà amb l'actuació d'artistes i DJs i hi haurà també espais d'animació. Tot apostant, diu l'Ajuntament, per talent local i emergent. Un dels que pujarà a l'escenari en una de les seves sessions musicals és Pep Noguera, que també és l'organitzador.
Lolita Caos, Rafa Gallego, Chris Mental... Bé, hi ha un poquet de variat per tothom. Jo crec que s'ha de reivindicar més que mai, perquè el món necessita reivindicar, i més el tema LGTBIQ+, i crec que és necessari més que mai. I bueno, esperem a tots, a totes.
També avui hora baixa, Benamic celebra la gala dels seus premis Ciurell i Dimoni Rosa, el qual, per cert, ha nominat el batlle palmassà Jaime Martínez per la seva nefasta gestió, qualifiquen, de l'orgull d'enguany. La cerimònia serà a les 7:30 al Teatre de Manacor i ja demà hora baixa s'han convocat dues marxes reivindicatives a Palmes de diferents entitats.
També a Menorca, diferents municipis han programat actes per aquest orgull, però ara vos donem una dada. Segons la memòria del Servei d'Atenció Integral del Consell Insular, un 60% de les persones ateses han patit alguna situació de LGTBI-fòbia al llarg de la seva vida. Ens ho explica Txell Camarasa.
Durant l'any 2025, el Servei d'Atenció Integral LGTBIQ+, del Consell de Menorca, ha atès un total de 11 persones. La responsable del servei és Victòria Coll.
Gent que mai s'ha pogut expressar de forma lliure i s'han apropat en el SAI per cercar un recolzament i unes sessions amb la psicòloga per veure com afrontar-ho doncs, de cara a la família, fer un acompanyament.
El 60% de les persones ateses han manifestat haver patit alguna situació LGTBI-fòbica al llarg de la seva vida. Enguany, el 3 i 4 de juliol, es Migjorn Gran acollirà Migjorn S'Orgull de Menorca amb un ampli programa d'activitats. El seu organitzador és Lluís Fabré.
Menorca té una cosa positiva i és que és molt petit, tots mos coneixem, hi ha unes xarxes de suport molt importants, però a la vegada això mos du moltes vegades a sa discreció, a que les coses s'escampen molt ràpid. Llavors, crec que és molt important i una cosa que necessita Menorca és espais de visibilitat.
A Es Mercadal ha instal·lat una pancarta a la sala multifuncional, al batle Joan Pellicer.
És una reivindicació d'aquestes que no hauria de fer falta que cada any hi hagi aquest dia d'orgull, igual que els dies de dona, etc., però que mentre mantinguem aquesta situació d'aquests col·lectius, doncs serà necessari.
Es repintaran els bancs antics que havien perdut color i també se n'instal·laran de nous amb la bandera LGTBI. En el manifest municipal reclamen entorns segurs lliures de discriminació.
I en el vessant laboral, UGT denuncia també desprotecció del col·lectiu LGTBI i més. El sindicat assegura que les empreses públiques de les Balears no apliquen de manera eficient els protocols definits per la llei. La formació, la matèria, és clau i per això han fet una jornada a Palma dirigida als delegats sindicals.
Segons el sindicat, la llei s'està aplicant en els convenis col·lectius d'àmbit nacional, però no arriba als centres de treball, de fet que no permet protegir les persones de col·lectiu dins del seu lloc de feina. Esther Mercedes Carnero és la secretària d'Igualtat i Política Social a les Illes.
Es decir, en los centros de trabajo no existen comisiones instructoras para trabajar en estos casos de acoso, no están suficientemente formadas estas personas, ni por parte de la empresa, y aquí hay que entonar el mea culpa, muchas veces tampoco por todos los sindicatos que representamos a las personas trabajadoras. Desde UGT estamos haciendo un esfuerzo inmenso para formar a todos nuestros delegados y delegadas, sin embargo, no encontramos el mismo esfuerzo en todas las fuerzas sindicales.
UGT destaca que és necessari actualitzar les mesures planificades en el conveni col·lectiu, com els beneficis socials o els espais de treball segur.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Mam, 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 digue'm qui ets. Mam, 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 m'agrada com ets.
8:57, encetam la plana cultural. La connexió d'home i natura és bàsica. Els antics ho sabien i veneraven divinitats que avui han estat reemplaçats per altres de moderns, com ara la tecnologia i el món digital. Reconquerir aquestes sinergies l'esca de l'exposició de Jaume Roig, que inaugura avui a la Torre de Canyamel, refugi de bèsties.
Tot un conjunt de peces del ceramista, escultor i pintor mallorquí han conquerit l'espai arquitectònic de Capdepera. Una proposta per recuperar els mites i símbols reverenciats temps enrere. I una de les figures que millor la representa és ben coneguda el jove mallorquí.
En un moment com aquest, crec que és important una reflexió
sobre quin és el nostre context ara mateix en la natura, no? Que en realitat és el que ens sustenta la vida. És tot un tema de dimonis, no? Que són en certa manera les pors, però a la vegada és com la força de la natura, un homo amb banyes, no? És una mescla d'homo i natura.
Ara que la ceràmica ja ha assolit la categoria d'art, Roig amplia el ventall de materials per a la seva inspiració.
Me feia il·lusió que fos una expo que sí, que hi hagués ceràmica i que sigui aquestes peces que tothom coneix, però en cert moment també com a treure noves expressions, de nou material, també hi ha molta fusta, hi ha molta pintura, hi ha uns guixos que són com unes matrius per després poder-ho fer.
La llibertat creativa se suma a un motiu més objectiu, obrir la mirada al públic més enllà de la peça que s'observa.
Crec que a vegades quan un centra el missatge en un material, el missatge a vegades se perd. I, en certa manera, d'aquesta manera, se posa més atenció en el còmput total de la feina i no tant en la tècnica, per dir-ho d'alguna manera.
L'exposició Refugi de Bèsties, de Jaume Roig, es podrà visitar fins al 31 d'octubre a la Torre de Canyamel. És una de les propostes culturals d'aquest edifici històric per a la temporada estiuenca, que es completa amb la segona edició del cicle Arrels, de música íntima i de caràcter benèfic. Els concerts s'allarguen fins al 22 d'agost i les entrades estan disponibles a la plataforma Ticketiver. Sentir-te tant a prop.
Han tocat les 9, repassam les principals notícies d'aquesta jornada de dissabte. L'Assemblea de Docents prepara noves mobilitzacions pel curs que ve. La principal reivindicació és